Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Són 3:15. Bon dia, amics i amigues. El matí continua avançant ja en aquest moment del migdia. Seguim fidels a la cita de dilluns a divendres amb l'actualitat social i religiosa. La creu que ha fet plorar molts nois i noies d'arreu del món i que Joan Pau II va fer construir perquè voltés pel planeta va ser ahir a Barcelona. El cardenal Joan Josep Omella va presidir una vetlla amb eucaristia en què es va adreçar a uns 250 joves que van participar en aquesta celebració a l'església de Betlem. Posar-se en camí és un full de ruta que ens pot ajudar molt als joves i als no tan joves. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem aquest migdia que el Papa ha fet al matí avui una crida a estimular una acció educativa que faci créixer la fraternitat universal. Ha estat amb motiu de la Jornada Mundial dels Docents, instituïda per la UNESCO i en el context de la promoció del Pacte Educatiu Global. El Papa ha adreçat un missatge als participants en el que ha estat aquest matí una trobada amb el títol Religions i Educació. També és notícia que l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona ha acollit aquest matí i migdia l'acte d'inauguració oficial del curs a l'Ateneu Universitari Sant Pacià, que engloba la Facultat de Teologia, la de Filosofia, la Facultat Antoni Gaudí i l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, en procés de convertir-se en facultat. Aquestes i altres informacions, sense distància, fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Com us dèiem, uns 250 joves van participar ahir al vespre en una celebració de l'Eucaristia amb vetlla de pregària a l'església de Betlem, a la Rambla de Barcelona, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. El motiu va ser la visita a l'arxidiòcesi i també a Catalunya durant unes hores de la creu de les Jornades Mundials de la Joventut, la que Sant Joan Pau II va lliurar als joves del món el 1983 perquè la portessin a tot arreu. A més, també ha estat present la icona mariana de la JMJ de Lisboa, la propera cita, una gran trobada internacional que es farà de l'1 al 6 d'agost de 2023, segons va confirmar ahir el patriarca de l'arxidiòcesi portuguesa, el cardenal Manuel Clemente. En la seva homilia, l'arcabisbe de Barcelona va qualificar de gran joia rebre la creu.
Sant Joan Pau II la va fer construir amb l'icona de la Mare de Déu i volia que donessi la volta per totes les diòcesis del país on es celebraven la JMJ. I avui la rebem nosaltres a la diòcesi de Barcelona. Clar que sí, perquè ens sentim molt units a tots els joves del món sencer que veneren aquesta creu, que l'han venerat, que han plorat davant d'aquesta creu i que han tingut també moments de molta consolació i experiència de pau.
En un altre moment, el cardenal Omella va fer seu el lema dels cartoixans, que diu que la creu hi és permanentment mentre el món gira i canvia, com també el de la mateixa Jornada Mundial de la Joventut 2023.
Maria se n'anà de pressa a la muntanya. La Virgen se fue de prisa a la muntanya. Cuando le anuncian que va a ser Madre de Dios, le dice: y tu prima Isabel está ya de 6 meses, la que llamaban estéril, iba a tener un hijo, que fue San Juan Bautista. Y María dijo: me necesita. Y se fue de prisa, a la montaña.
El purpurat va assegurar igualment que quan entrem en el camí de la por, Maria ens diu que escoltem el qui ens crida, perquè ens dirà que ens acompanya amb una força que ens donarà confiança i ens ajudarà. Joan Josep Omella va subratllar, a més, la importància de sortir en camí.
La cruz, pues, nos llama hasta hoy a ponernos en marcha. Y la pregunta es, ¿hacia dónde? ¿Hacia Lisboa? Pues tan de boa. Ojalá podamos ir a Lisboa dentro de 2 años, ¿verdad? Ojalá. Y hay que ir preparando ya, preparándose. Sí, nos llama a Lisboa. Pero nos llama, sobre todo, a ir a Cristo. a encontrarle a él.
Amb el cardenal Lomella van concelebrar ahir en aquesta celebració eucarística el delegat de la Pastoral amb Joves de l'Arcabisbat de Barcelona, Carlos Bosch, el director de la Comissió de Joves de la Conferència Episcopal Espanyola, Raúl Tinajero, el rector de la parròquia de Betlem, Adilson Tolentino, i un representant de l'episcopat portuguès, entre altres preveres. La vetlla va tenir tots els ingredients propis d'una gran trobada juvenil, amb cants molt ben interpretats des de la veu i els instruments i amb una combinació perfecta d'alegria i espiritualitat. Va servir, a més, per donar inici al curs de la Pastoral amb Joves, molt marcat per la preparació de cara a la JMJ 2023 i també per al Sínode de Bisbes del mateix any, on els joves hi tindran molt a dir. Una altra previsió propera és la celebració a l'estiu vinent d'una gran trobada internacional a Santiago de Compostela, en la segona fase del que està sent un doble any jacobeu.
Sense distància. L'espai per viure de prop allò que passa.
Passen 6 minuts i mig de 3 quarts de 2, canviem de qüestió. El Papa ha fet aquest matí una crida a estimular una acció educativa que faci créixer la fraternitat universal. Ha estat en la seva participació dins d'una trobada anomenada Religions i Educació que es fa avui coincidint amb la Jornada Mundial dels Docents instituïda per la UNESCO i en el context de la promoció del Pacte Educatiu Global. El pontífex reprèn així la idea de buscar un pacte educatiu global per revifar, segons ha dit, el compromís per als joves i amb els joves, amb unes generacions amb les quals cal renovar la passió per una educació més oberta i inclusiva, capaç d'escoltar amb paciència, de promoure el diàleg constructiu i també de la mútua comprensió. Sobre la presència d'altres tradicions religioses, el Sant Pare va dir que, com en el passat, també avui amb la saviesa i la humanitat de les tradicions, volem estimular la renovada acció educativa que pugui fer créixer en el món aquesta fraternitat universal. El bisbe de Roma participa en aquesta trobada entre representants de religions dedicades al tema de l'educació. La sessió vol donar una resposta conjunta als reptes de posar la persona en el centre de tot procés educatiu, invertir les millors energies en una educació de qualitat per a tothom i formar persones disposades a posar-se al servei de la comunitat. Al final, els participants dirigeixen una salutació als educadors de tot el món amb motiu d'aquest Dia Mundial dels Docents, que és tot just avui, com dèiem. D'altra banda, l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona ha acollit aquest matí l'acte d'inauguració oficial del curs de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, que inclou la Facultat de Teologia, la de Filosofia, la Facultat Antoni Gaudí i l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona. Tot ha començat amb la celebració de l'Eucaristia, presidida pel nunci apostòlic del Papa a Espanya i Andorra, Bernardito Auza. A continuació, a l'Aula Magna hi ha hagut la sessió acadèmica, presidida pel cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona i gran canceller de l'Ateneu. En aquest acte han assistit els bisbes de les diòcesis catalanes. Durant la seva intervenció, Armand Puig, rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, ha comunicat que la Congregació per a l'Educació Catòlica accepta l'ensenyament a distància aplicable en certes condicions a tots els centres eclesiàstics que estiguin preparats tècnicament per emetre un senyal via streaming. També s'ha parlat de la commemoració amb retard del 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. La lliçó inaugural del curs, la impartida aquest migdia, de fet ara mateix s'està acabant, la professora de la Facultat Antoni Gaudí, Maria Garganter, amb el títol Paisatge espiritual a la Catalunya del Barroc, reflexions sobre art i patrimoni. Maria Garganter, doctora en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, ha definit aquest estil com a molt important. Així ho ha explicat a Ràdio Estel tot just abans de la seva intervenció.
En primer lloc, el barroc penso que defineix el perfil de moltíssimes de les nostres poblacions. Que el primer que veiem de lluny doncs, és el campanar, i en molts casos doncs, és un campanar barroc, per dir-ho d'alguna manera. És un estil de llarga durada que, bé, vull dir, ens ha acompanyat, podríem dir, doncs, fins a l'actualitat. El que passa que ha quedat amagat, podríem dir, doncs, això, per la potència d'altres imaginaris culturals.
Maria Garganter també ha destacat que la facultat on ella dona classes, l'Antoni Gaudí, incorporada ara fa uns anys a la institució acadèmica eclesiàstica, és molt necessària avui.
Bé, penso que un dels trets més interessants de l'Antoni Gaudí, de la Facultat Antoni Gaudí, és el seu caràcter holístic, per dir-ho d'alguna manera, que combina doncs, una formació de tipus històric, arqueològic, també doncs, amb la vessant litúrgica, d'història i cultura de l'Església, aspectes que potser doncs, de vegades en universitats laiques doncs, costa més de trobar.
A banda de la intervenció de Maria Garganter a la lliçó inaugural, tornem a parlar del rector de l'Ateneu, Armand Puig, que ha anunciat igualment que del 26 al 28 d'octubre tindrà lloc la segona part del Congrés Internacional Les ferides i les esperances d'un món malalt a la llum de la teologia de l'encarnació. Se centrarà en el tema del Déu encarnat com a generador de canvi en la història humana.
Sense distància. Resum de notícies per conèixer millor la persona i el món.
Altres notícies, es va presentar ahir el cicle d'orgue de la Catedral de Barcelona, que viurà enguany la seva 32a edició. L'organista Juan de la Rubia, en la presentació, va destacar que la música per orgue està vivint un autèntic moment d'esplendor a casa nostra, i un exemple és precisament aquest certamen, una cita musical que ja s'ha posicionat com una de les més destacades de Barcelona i de Catalunya. Per la seva banda, Santiago Bueno, prefecte de música de la catedral i anfitrió del cicle, va posar en relleu l'esforç especial que suposa organitzar avui dia aquests concerts. Entre els qui actuaran hi ha Aaron Rivas, el 20 d'octubre, Víctor Baena, el 17 de novembre, Jordi Pajares, el 15 de desembre, Pau Riuró, el 19 de gener, i Loreto Imaz el 16 de febrer. El cicle continuarà fins al 16 de juny. Hem sabut avui, a més, que la facturació obtinguda pels productes de comerç just a Espanya ha estat durant el 2020 de 143.700.000 euros, fet que suposa un creixement de 5 milions d'euros, un 3,6% més en relació amb l'any anterior. Malgrat l'augment global, el comerç just ha patit els impactes de la pandèmia en el seu sector més significatiu, les botigues, que han registrat la xifra de vendes més baixa des del 2008. Aquestes són només algunes de les dades de l'informe El comerç just a Espanya 2020, elaborat per la Coordinadora Estatal de Comerç Just. I el Museu de Badalona acollirà aquesta tarda la presentació del llibre Roca i Pi, un llegat solidari per a Badalona. Coeditat per Catalunya Cristiana i el Centre de Pastoral Litúrgica, ofereix un viatge per gairebé 150 anys de la història de la Fundació Llegat Roca i Pi. L'obra explica la generositat del comerciant Vicenç Roca i Pi. En el seu testament va deixar els seus béns a les persones més vulnerables, precisament, de Badalona. I acabem comentant-vos que el bisbe de Còrdoba, Demetrio Fernández, el director del secretariat diocesà per a les causes dels sants Miguel Barona i el postulador de la fase romana de la causa de beatificació de 127 màrtirs de la persecució religiosa en aquesta diòcesi, el caputxí Alfonso Ramírez, acaben de presentar els actes de la celebració, especialment la beatificació, que serà el 16 d'octubre a les 11 del matí a la mesquita catedral de Còrdoba. Fins aquí l'actualitat sense distància. Us deixem ara amb l'informatiu Estel Migdia i amb Joan Trias. Abans, però, un apunt sobre l'edició d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana. Tornem amb més sense distància a 6:45. Adéu-siau.
Parlar del suïcidi salva vides. El número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana subratllem que en prop de 700.000 suïcidis l'any, l'Organització Mundial de la Salut reconeix que és una prioritat per a la salut pública. En salut mental i suïcidi hem de posar molt més èmfasi en la implantació d'intervencions de prevenció universal, sosté el doctor Francisco Villar, de l'Hospital Sant Joan de Déu. També mossèn Alfons Gea, responsable d'atenció al dol de la funerària de Terrassa, ens ofereix algunes reflexions sobre el suïcidi.
Quan vaig començar, la paraula suïcidi era molt tabú i ara no ho és. No ho és tant. El fet que s'hagi normalitzat aquesta paraula és un mal, perquè ara és més comú del que sembla. Sobretot també bastant es donen als homes que tenen dificultat en la relació conjugal. Les dones són maltractades i els homes es suïciden.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.